Sant Cugat a fons, amb Albert Prat.
Deu i 33 minuts, tornem al Sant Cugat a fons. Us volem recordar a aquesta hora que el mercat de Carrefour, el centre comercial Sant Cugat, recupera l'essència del mercat tradicional. A l'ambient de sempre s'hi afegeix la possibilitat de degustar alguns productes de l'assortiment, tallats o preparats el mateix dia pel personal de la botiga amb receptes casolanes. Qualitat, frescor i varietat són els grans protagonistes gràcies als proveïdors locals. I si vols aprofitar més el teu temps, també disposes de productes envasats, perquè Carrefour tots mereixen el millor. Moment ara de parlar de història a Sant Cugat, concretament històries de la República, la Guerra Civil i el franquisme, amb l'historiador José Fernando Mota. Benvingut, bon dia.
Bon dia.
Avui volem parlar de la Falange Espanyola, tradicionalista, i de les JONS, molt llarg el nom, però com es va originar aquest moviment a Sant Cugat? És un dels últims posts al teu blog Històries Sant Cugat.
Sí, bueno, avui parlarem dels guanyadors de la Guerra Civil a Sant Cugat, però moltes vegades s'ha sentit, inclús per historiadors, dir a Catalunya tothom va perdre la guerra. No, no. A Catalunya va haver-hi qui va guanyar la guerra. I avui coneixerem alguns dels que van guanyar la guerra aquí a Sant Cugat, d'aquests primers falangistes, perquè a Sant Cugat abans de la guerra no hi havia cap militant de Falange. De fet, Falange Espanyola tradicionalista i de les JONS, que seria de les Juntes d'Ofensiva Nacional Sindicalista, però almenys sí. Lo de les JONS ho van deixar...
És que si ho arriben a deixar tot ja no teníem temps de acabar.
És un partit creat per decret. Franco decideix unificar a Falange i a Comunió Tradicionalista, els carlins, en un únic partit. Una cosa que era una certa incongruència, perquè són dos partits d'extrema dreta, però amb unes idees bastant diferents.
De fet, en vam parlar a la secció sobre Antoni Griera, vam parlar de que ell era carlí, que sí. Això de la Falange no li acabava de...
Sí. De fet, va haver-hi fins i tot trets a Salamanca entre uns i uns altres. Però bé, a Sant Cugat, ja dic, no hi havia ningú de Falange, i carlins hi havia alguns a títol individual. Hi havia dos o tres famílies carlines, històricament al poble, com en Tomàs Mosella, que era un important constructor, o Esteve Batet, que els seus fills eren d'Esquerra Republicana, però ell era carlí. Llavors, quan arriba aquí el franquisme, de fet, l'extrema dreta espanyolista, durant la República, també havia tingut molt poca presència. Els salistes, que ja havíem parlat d'ells, els partidaris d'Alfonso Sala, que havien controlat l'Ajuntament durant la dictadura de Primo de Rivera i durant el primer terç del segle XX, doncs pràcticament desapareixen del mapa. De fet, a les eleccions del novembre del 32 es presenta a Dreta de Catalunya, que era una aliança entre aquests monàrquics i els carlins, i a Sant Cugat treu 16 vots.
Déu-n'hi-do.
Sí que és veritat que cap al final de la... cap a l'any 36, quan es crea la delegació de la CEDA, de la Confederació Espanyola de Derechos Autònomos a Sant Cugat, sí que arriben a tramitar 75 carnets de cara a les eleccions, és a dir, creix una mica aquest espai. Però clar, quan arriba el 26 de gener, les tropes franquistes entren a Sant Cugat, els que creen Falange Espanyola tradicionalista a Sant Cugat vindran del món, sorprenentment, del món catalanista i del món catòlic. La dreta a Sant Cugat bàsicament havia sigut més aviat catalanista i catòlica, i són d'aquests sectors d'on apareixeran els primers militants.
Algú havia d'ocupar aquest espai, que d'alguna manera també era llaminer, no?
Sí, clar, és el poder, és el partit, el nou partit. De fet, el 7 de febrer el governador civil ha nomenat una primera junta per l'Ajuntament, una junta gestora en la que hi ha persones més aviat d'edat, gent que havia sigut regidora amb la dictadura o a les juntes gestores després dels fets d'octubre. Però els que creen Falange són una altra gent. Acostumen a ser gent jove, al voltant de la trentena d'anys. I ja dic, venen sobretot de la Lliga Catalana, d'Unió Democràtica i de la Federació de Joves Cristians. La Federació de Joves Cristians era una entitat catòlica i catalanista que Sant Cugat tenia bastanta força durant la República. I, curiosament, també d'Acció Catalana. Acció Catalana Republicana és un partit d'on surt, per exemple, a Sant Cugat Nosaltres Sols, és a dir, el nucli independentista que existeix a Sant Cugat, doncs aquest partit també vindran militants a Falange. A Sant Cugat cal dir que Acció Catalana tenia un perfil més dretà que el que tenia a nivell general. És a dir, per exemple, a Barcelona sempre anaven coalitzats amb Esquerra Republicana i aquí anaven coalitzats amb la dreta. Doncs són aquests joves que diuen, bueno, no és que d'un dia per l'altre els donin una ventada o arribistes, que també n'hi ha, sinó que també són gent que ha passat o per una repressió durant la guerra, per les seves idees dretanes. Alguns han estat detinguts alguns dies, altres s'han tingut que amagar. Són gent que ha vist col·lectivitzats els seus negocis, i llavors molta gent, entre la pàtria i el negoci, doncs es queda al negoci. Són gent que fins i tot ha vist morir alguns dels seus familiars. Llavors són gent que que ha patit durant la guerra, i després hi ha tot el nucli d'arribistes, no? Precisament Antoni Griera...
Perquè n'hi havia molts d'arribistes també en aquesta
època, no? Sempre que hi arriba un poder nou, apareixen els que volen, el que els és igual, la ideologia, el que volen és tocar cuixa, en
sí,
aquest cas.
A vegades la sensació és que et surt més a compte no mullar-te i quan han guanyat els que han guanyat aparèixer per allà que no significar-te molt.
Això sempre ha sigut així durant la... i encara és avui així, de la gent que quan hi ha una oportunitat doncs l'aprofita, encara que sigui contra els seus principis, potser, no sé. Però dic, aquests arribistes, Antoni Griera en deia en les seves memòries, és cosa curiosa com des d'un primer moment els elements més dissolvents de cada localitat s'infiltraren en l'església i en la Falange. També ho feren a Sant Cugat, encara dura i amb intrigues de tota mena, aventureres irresponsables, molts d'ells camuflats que no podien viure a Barcelona, volien donar lliçons de patriotisme a la població de Sant Cugat.
I aquest sector què és un element dissolvent?
Un element dissolvent, suposo que es refereix a gent que no era precisament gent de dretes, de la dreta espanyolista o de les que eren afins a en Griera i que ara volien donar lliçons als de la dreta de tota la vida com en Griera. No?
Que hi ha camises noves i camises viejas, oi?
Sí, els camises viejas li deien els que eren militants de Falange d'abans de la guerra. A Catalunya, pocs. A la resta de l'estat, tampoc gaires, però algun més. I això ho feien els camises viejas per dir, bueno, nosaltres sí que havíem lluitat, perquè aquest sí que és cert. Per exemple, els falangistes a Barcelona, que no passaven de ser 300 o 400, doncs sí que havien patit la repressió de la Generalitat, havien lluitat per les seves idees espanyolistes i feixistes, però clar, els molestava que aquests nous que arribessin ocupessin les places. No? A Sant Cugat era fàcil, però no hi havia abans falangistes, però a Barcelona això sí que tenia problemes. I llavors va sortir aquesta diferència entre les camises viejas, que eren les que havien sigut falangistes de tota la vida, i els camises noves, que són aquests que apareixen. A Sant Cugat són tots camises noves, però ja dic, no existien falangistes. I el primer jefe local que es nomena és Josep Maria Cardelús Prat. Josep Maria Cardelús Prat té 34 anys, havia nascut a Mollet, però vivia a Sant Cugat des de l'any 31. I durant la República no s'havia pronunciat molt políticament, però havia sigut soci de la Unió Sant Cugatenca, que sabem que és l'entitat esquerrana de Sant Cugat, i havia estat a proper a Acció Catalana. Inclús havia acollit una nena refugiada al començament de la guerra, dels nens que venien, és a dir, és estrany com aquest home comença... O sigui, jo he intentat contactar amb familiars seus i no tenien referències de com arriba a ser el primer jefe local de Falange, no? Perquè ja dic, no havia tingut gaires papers i venia més allà d'un espai d'esquerra o de centre-esquerra, no?
Bé, també hi ha gent que sap col·locar-se quan s'ha de col·locar, no?
Però bueno, va ser breument, perquè ja dic, aquest va ser nomenat jefe local a títol provisional. Va inaugurar la que seria la sede de la Falange, a Cal Barbany, aquí als quatre cantons, cantonada endavellada.
És perquè la gent es faci una idea, l'edifici que hi ha amb aquesta balconada just davant de l'oficina de la Caixa, sí. Al carrer endavellada, si venim de quatre cantons, al carrer endavellada,
sí,
el cantó esquerre just que fa,
sí,
que fa cantonada.
Quan Rius Taulet, aquest és Cal Barbany, aquest local és el que serà la seu de Falange fins a la fi del franquisme. Era un local que havia fet servir Acció Catalana, que havia fet servir l'Ateneu Sant Cugatent durant la República, i que ara el 19 de març del 39, amb una gran mobilització que volia dir desfilada de totes les seccions de Falange, benedicció per Antoni Griera del local, misses, perquè els primers temps d'aquests del franquisme seran bàsicament de mobilització constant de la població. Els règims feixistes acostumen a tenir aquesta tarannà de sempre tenir la gent mobilitzada a base de desfilades, de misses de campanya, i aquest serà un gran moment per la inauguració d'aquest local. Però ja dic que Juan Ola i Cardelús durarà poc, perquè al maig del 39 serà nomenat, perquè els nomenaments de Falange venien per línia jeràrquica. No?
Eren nomenaments digitals, no?
Sí, des de Barcelona es nomenava el nou jefe local. I el nou jefe local és Lluís Joanola Almar. Lluís Joanola Almar havia nascut a Serinyà, també tenia 34 anys, però havia arribat a Sant Cugat l'any 22. És a dir, ja portava temps visquent a Sant Cugat. Era propietari d'una fusteria, gran, amb bastants treballadors. I, de fet, va participar en els primers temps durant la República amb la coalició administrativa que va intentar fer fora els... Bueno, que de fet va fer fora els salistes de l'Ajuntament a les eleccions del 31, va militar Acció Catalana, després va passar a Unió Democràtica, va ser president del club de futbol, era membre de l'Associació Protectora de l'Ensenyament en Català, és a dir, un bon catalanista conservador, I era, que és, això és important, també es va casar amb una filla del Carlí Tomàs Musella, d'aquest Carlí que... llavors, durant el començament de la guerra es va ocultar i va passar a la zona franquista, va passar per un camp de treball, després va passar a la zona franquista i la seva fusteria va ser col·lectivitzada i va morir, Tomàs Musella i el seu fill moriran a Barcelona, no de la repressió, però sí de les condicions en les que vivien amagats. Llavors, en aquest home podem entendre una mica més com fa el pas cap a Falange, no? Pues, ha viscut una repressió familiar, l'han col·lectivitzat el negoci... I a ell l'acompanya com a secretari un personatge que sí que serà més, també més important, que és Nicolás Villarrecio. Nicolás Villarrecio era el metge del poble. Havia nascut a Burgos, però circumstancialment, perquè el seu pare era mestre. Havia fet la carrera de medicina aquí a Catalunya, o sigui, és família catalana, però moltes vegades també es diu, no, aquests falangistes vingueren de fora. No, vingueren de fora no. Eren almenys els d'aquí de Sant Cugat, la majoria eren tots catalans i molts fills de Sant Cugat. El 26 havia arribat al poble com a ajudant del dispensari municipal i el 35 ja tenia la plaça de... Era un home que sembla que s'adaptava als temps. Durant la dictadura era membre de la Unió Patriòtica, que era el partit únic de la dictadura. Durant la República, en canvi, fa un tomb, s'apropa a aquest món catalanista i catòlic, és membre de l'Associació Protectora de l'Ensenyament en Català, escriu un català perfecte, jo he vist algunes cartes seves... és membre de l'Ateneu Sant Cugatenc, que també estava a prop del món d'Acció Catalana, participa a l'Institut de Cultura Infantil, una entitat catòlica, a l'any 31 surt amb el pendó del Corpus, en una processó, és a dir, és en aquest món també, però l'any 39 s'afilia a Falange i és de moment secretari de la Falange.
Nicolás Villar, cal dir-ho, tenia una plaça a Sant Cugat.
Bueno, dir-li plaça era molt.
Però... Sí, era una cosa molt, molt generosa. Però el mes passat la va perdre, juntament amb Antoni Griera i també el doctor Modrego. Tenia una plaça que, de fet, no ha canviat de nom, sinó que ha desaparegut com a tal, perquè no era una plaça, era una intersecció de carrers sense habitatge, però val la pena també recordar que ha desaparegut aquest nom del nomenclàtor.
Sí, perquè, a més, com veurem, després serà alcalde durant aquests primers anys també. Doncs, com deien, aquest és el mando, però la Falange estava dividida en seccions i delegacions que eren nomenades per les delegacions provincials i ratificades pel jefe local. No? Una important en aquests primers començaments en el 39 és Auxilio Social. Auxilio Social és una delegació que s'encarrega de les funcions benèfiques, com el repartiment de menjar o atendre nens orfes. A Sant Cugat va confiscar el local de la Unió Sant Cugatenca, el que era el local de l'esquerra, es confisca, es converteix en la seu de l'Auxilio Social i allà munten uns menjadors populars perquè la gana serà la protagonista. Si la gana ja havia sigut un problema durant el final de la Guerra Civil, durant aquests primers anys de franquisme serà el problema més important per molta gent és aconseguir menjar.
La postguerra, de fet, és el que ha passat a la història, no? Com un patiment de la gent per poder menjar.
Vull dir que encara es va accelerar. Bueno, de fet, hi ha un informe de l'assemblea del 39 de l'Ajuntament que explica que s'estan atenent, que la beneficència, bàsicament Auxilio Social, també la parròquia, atenia 300 famílies a Sant Cugat. 300 famílies a Sant Cugat venia a ser un terç de la població que passava pels menjadors. I estem parlant d'un problema important. Llavors, clar, era un gran problema, era també un bon lloc on fer propaganda. I si entreu al blog, veureu la foto de la gent cantant el cara al sol abans de donar-los el menjar, clar.
Sí, no, esclar, si és qüestió de menjar, jo canto el cara al sol i el que tu em diguis, llavors, també, també t'ho dic. Això.
Llavors, per això dic que Auxilio Social és una important secció en aquest moment.
Sí, estic veient la foto d'aquests menjadors de la Unió.
A més, a la Unió, o sigui, el local d'Esquerres, allà amb la foto de Franco i cantant el cara sol. No?
Sí, noi, quan es tracta de menjar...
Doncs Auxilio Social també és objecte de corrupció.
Home, això ja... no és sorpresa, tampoc.
Hi havia menjar, hi havia poc menjar, doncs clar, hi ha un control. Llavors passen diferents personatges per allà, per la delegació d'Auxilio Social. Per exemple, quan el desembre del 39, després d'una inspecció, és cessat com a administrador social Joaquim Botxo Rovira. Joaquim Botxo Rovira, encara que havia nascut a Barcelona, feia temps que vivia a Sant Cugat, i era un militant destacat de la Federació de Joves Cristians, d'aquesta que hem parlat. Havia estat detingut el 31 d'octubre del 36, uns dies, i llavors a l'arribar les tropes franquistes s'havia fet de Falange. El seu germà, precisament, Santiago Bocho Rovira, serà un dels primers delegats d'una altra secció important, que és l'organització juvenil. L'organització juvenil, el feixisme està molt interessat en adoctrinar els joves, i llavors dedicarà, esmerçarà bastants recursos en l'organització juvenil, que després es convertirà en el Frente de Juventudes. En aquesta organització juvenil, el primer delegat serà Santiago Bocho Rovira, com el seu germà també és un home que ve de la Federació de Joves Cristians, que havia militat a Unió Democràtica de Catalunya. Tenia experiència llavors en la direcció de joves, per això també els buscaven els de la Federació de Joves Cristians, i com el seu germà havia estat detingut a l'octubre del 36, el que passa que havia passat més temps a la presó, perquè l'havien trobat unes cartutxeres i objectes religiosos, llavors el van acusar de desafecte i va estar empresonat fins al juliol del 37. Era, per tant, escautivo, que, com dic.
M'ha fet molta gràcia un cartell que recuperes en aquesta entrada del blog, que recordem l'adreça, per si algú vol ampliar, que és històries... sancugat.wordpress.com. Un cartell del Festival de les Organitzacions Juvenils del 13 d'agost del 1939, any de la Victòria, on es fa una llista, on hi ha la llista d'activitats, una cursa ciclista, una cursa pedestre, un partit de futbol, balls regionals, ball de bastons, sardanes i altres coses menys innocents, com la solemne missa. Las flechas harán varias demostraciones militares que han sido ensayadas durante estos días en el campamento Onésimo Redondo de estas organizaciones juveniles. Y financiación del acto dirigiendo la palabra a las organizaciones juveniles concentradas en el campo, el delegado local y el delegado comarcal de las organizaciones juveniles, interpretando a continuación los himnos nacional y del movimiento.
Sí, sí, el movimiento era el Cara al Sol y el Onamendi, que era el himne carlista. El Cara al Sol era el himne falangista i l'Onamendi el himne carlí. Sí, aquest tipus d'activitats, ja dic, de cara a la joventut es mobilitzaran molt, són els campaments, perquè després han passat molt joves al Frente de Juventudes, i és aquesta utilització també de la cultura popular. A mi em va fer gràcia fa uns anys, que no sé si era una de les membres dels bastoners de Sant Cugat, que deia que els bastoners s'havien prohibit amb el franquisme. Aquí està clar que no només no es van prohibir, sinó que es fomentaven aquests bailes regionals, i de fet hi ha una foto on es veuen els bastoners de Sant Cugat d'aquella època amb una camisa amb el jugo i les fletxes ballant. Però aquest tipus d'activitats estaven molt lligades a l'Església abans durant la República, llavors pues, passen directament a la Falange.
Era folclore, diguem-ne.
Era bailes regionals.
Sí, sí.
Doncs bé, el Santiago Bocho serà destituït per indisciplina i mala gestió econòmica, com el seu germà en el cas de l'Auxili Social, i serà substituït per Antoni Tortosa, que era un excombatent i funcionari municipal, un home de dretes de tota la vida, un jove de dretes, perquè tampoc era, també era bastant jove. I a més existia l'organització juvenil femenina, per les noies, que estava dirigida per Maria Dolores Turegano Vila, que era la filla d'una de les mestres del poble, una mestra que curiosament va ser sancionada, perquè tots els mestres tenien que passar un procés depuratiu, i ella va ser sancionada per les seves idees esquerranes, però en canvi la filla pues, estava col·locada a l'organització juvenil femenina. Serà substituïda més endavant per Dolors Julià Agustí, que era la filla dels masovers de Can Fatxó del Xiprés, que era també una família que havia patit la repressió, el fill havia estat perseguit per desertor, o sigui, el germà havia estat perseguit per desertor, llavors són gent també d'aquest tarannà, que diguem-ne, de gent que ha patit una certa repressió. I per les dones existia la secció femenina.
Que probablement no es dedicaven a feines físiques, precisament, oi?
No, la secció femenina, dins de la concepció que tenia el règim sobre les dones, pues, era preparar-les per a l'hogar i com a esposes dins del paper aquest del nacionalcatolicisme que els hi donava. A més, controlaven els serveis socials i més endavant són les que organitzaran el Servicio Social de la Mujer, que era com una mili, però en serveis socials que tenien que fer totes les dones. La secció femenina, una de les primeres dirigents serà Marcelina Sangés Vigas, nascuda a Sant Cugat el 1919, i que era la propietària la filla dels propietaris de la Fonda Tadeo, de la Dolors Vigas, i que per cert té un carrer a Sant Cugat, i de Marcelí Sangés. Marcelí Sangés havia estat jutge municipal del 31 al 34, fins que es va enfrontar amb els rabassaires i el Centre República Federal, i va acabar simpatitzant amb la CEDA. Aquest havia tingut un paper aquest, i també va tenir que amagar-se durant la guerra. I de secretària estava la Maria Tortosa Solà, una noia també nascuda a Sant Cugat, també de família catòlica i filla d'un dels regidors. Uh-huh. I després arribem a una altra secció important del partit en aquests moments, que és la Delegació d'Investigació i Informació, que ve a ser com una mena de policia política, que va tenir bastanta força l'any 39-40, després ja la policia va exercir i dir, bueno, això s'ha acabat i aquestes coses les encarreguem nosaltres. Però aquests primers temps sí que la Falange va intentar això, una mena de policia política, llavors eren els que elaboraven els informes sobre els santcugatencs que estaven a les presons, sobre les empreses que demanaven informes sobre com s'havien comportat els seus treballadors. És a dir, tenia un paper important perquè són bastants els santcugatencs que estan en camps de presoners perquè els han detingut com a membres de la... O sigui, com a l'estat de l'exèrcit republicà o han estat detinguts en tornada a la frontera. Són els que fan els salconduïts, és a dir, s'encarreguen de vigilar el veïnat i fins i tot de veure quins bulos o quins rumors hi ha per tenir informat el partit de com s'estan vivint. Aquest primer hi ha un José Pérez, que no tinc dates, que va ser el primer, que serà substituït al març del 39 per Josep Garrell Casamitjana. Josep Garrell Casamitjana era a Sant Cugatenc, nascut a Sant Cugat el 1892, era propietari d'una botiga d'electricitat, havia estat membre del Somaten, que era una milícia que havia funcionat sobretot durant la dictadura de Primo de Rivera, i era un membre de la Lliga Catalana, havia sigut regidor de la Lliga Catalana, i fins a l'octubre del 34, en què no va voler col·laborar amb els radicals i va deixar el partit. Doncs Josep Carrell Casamitjana serà l'encarregat de fer aquests informes, de dirigir aquesta secció, fins a finals del 40, que serà substituït per Francesc Alegret Carcasson, que de només 25 anys, però que era fill de Josep Alegret Estapé, que era un important comerciant de Sant Cugat, que tenia una pastisseria, entre altres coses, bastants forns, propietats immobiliàries, i que havia sigut durant la dictadura de Primo de Rivera regidor, sotcaporal del Somaten i dirigent de la Unió Patriòtica.
Ell... Diguem que hi havia... O sigui, aquesta feina era cobejada o no, el fet de ser... d'encarregar-te de la propaganda i del control?
Bueno, del control polític. Bueno, tots aquests càrrecs eren buscats perquè són càrrecs importants i que et donaven poder.
Diners també? Eren ben pagats?
No, aquest en principi tots aquests càrrecs no estan remunerats, en principi, però ja veiem que alguns es buscaven la remuneració pel seu compte. Però clar, el poder que et dona el fer els informes de la gent que està presonera o de la gent que... Perquè tothom que estava a la presó o en un camp de treball per sortir d'allà necessitava l'informe de Falange, de l'Ajuntament i de la Guàrdia Civil. Moltes vegades també s'afegia el del capellà, en aquest cas no, perquè Griera no coneixia la realitat de Sant Cugat, no? D'abans de la guerra. Però eren jocs importants per això, pel poder que et donaven, no? I per veure també d'on ve aquesta gent, bueno, pues els agents d'aquesta delegació d'investigació, aquesta mena de policia política, trobem Emili Sabatés Cursell, un altre santcugatenc jove, i Lluís Girbau Aguilar. Els dos havien sigut de les joventuts de la Lliga i els dos de la Federació de Joves Cristians. Veiem d'on ve aquesta gent. I com a premsa i propaganda, que era l'encarregat d'escampar l'ideari, trobem un periodista important de Barcelona, però que vivia a Sant Cugat, Manuel Pérez de Rozas Masdeu, de la família dels Pérez de Rozas.
El cognom sona bastant, eh?
Sí. Aquest havia sigut simpatitzant del Partit Radical de les Rus, de fet havia sigut administrador del Liberal, que era un diari proper als radicals, que dirigia el seu germà, però residia a Sant Cugat des de 1933. Però clar, suposo que aquest ràpidament va escalar cap a Barcelona i se'n faria càrrec de premsa i propaganda Josep Maria Magnara Castanyer, que era un fuster del Golf, que durant la guerra havia treballat pel camp militar, però havia estat detingut el 37, acusat de furt.
L'encarregat de premsa era un fuster.
Sí, d'un periodista important. Però ja dic, aquí ràpidament molta gent, el que podia escalar posicions, anava cap a Barcelona, cap a les delegacions provincials, i llavors a Sant Cugat. Tampoc és una delegació de les més importants, no?
Mm-hmm. Ens queda poquet per acabar. José Fernando, no sé si vols destacar alguna cosa,
bueno,
en concret.
Aquí ens faltarien els excombatents, que són els que defensaven els excombatents franquistes, els excautius, i una delegació que es crea a Valdoreix la Floresta, que té una pròpia. Tota aquesta gent es farà amb el poder. Ja hem dit que hi ha hagut una primera junta al gener. Aquesta gent, al març del 40, serà anomenat alcalde Nicolás Villarrecio, que serà alcalde fins al 47, Hi entraran el Josep Juan Ola, Josep Maria Mannara, Josep Maria Rosàs, el de Camp Major, que era el falangista de Valdoreix. Tots aquests seran regidors. És a dir, a partir de març del 40, no
que,
només ja estan
en el
partit.
Fet mèrits, els que havien fet mèrits s'emporten el...
Seran els que agafin el poder, un poder que la falange ja no deixarà fins a la transició.
Doncs amb això ens acomiadem. José Fernando, moltes gràcies. Un mes més per il·luminar-nos sobre com va ser aquests anys a
foscos,
Sant Cugat.
Foscos,
sí, en aquest cas. I tornarem després de festes. Parlarem de més detalls sobre el Sant Cugat de la República, el franquisme i també del principi del segle XX, si convé. Nosaltres marxem, ho fem com sempre amb música local. En aquest cas és Amanida Maruja, en aquest programa que hem fet que us parla Albert Prat i el control tècnic l'Adrià Tirado. I tornem demà, demà sí, a les 9 del matí.
Discreta, què hi vols fer si pogués ser transparent? Vinga, treu-te els pantalons. No sé, quieta, sóc tranquil·la, no m'agrada l'atenció. Au, mossega'm els mugrons. Sóc discreta, què hi vols fer si pogués ser transparent? Vinga, treu-te els pantalons. No sé, quieta, sóc tranquil·la, no m'agrada l'atenció. Au, mossega'm els mugrons. Vulguis maruja, fes el que plagui de mi. Càndida maruja, el llit no és res més que un felí. Fes-me el que vulguis maruja, fes el que plagui de mi. Càndida maruja, el llit no és res més que un felí.